El nostre convidat d'avui és un home incansable. El mes d'abril presentava nou llibre, Un dia en mi cabeza, i fa poques setmanes presentava el seu nou disc, Ejército de Salvación.
Que sé yo, a veces el que pierde gana algo mejor. No, 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 quien se inventó la frase no te conoció. No sé, la autoayuda, no sé si me va a venir bien o irá peor. Deseo largarme de esta contradicción.
Hola, Olga Vallejo.
Molt bon dia.
Parlem de Love of Lesbian, no?
Ho sé, jo sóc fan. Sóc molt fan.
Tu ets fan i col·laborador. A veure, no, ara ho explicarem, eh? Aquest vincle, no?, de Olga Vallejo amb Santi Balmes. Però és que avui en Santi Balmes ens ve a presentar, no?, el seu nou disc, aquest Ejército de Salvación, que és el desè àlbum de Love of Lesbian, un disc que és un homenatge a l'amistat, a la fraternitat i també un agraïment a totes aquelles persones que han fet possible els 25 anys d'aquesta banda, que és tot un referent de l'escena indie catalana i també internacional. Santi Balmes, benvingut.
Hola, què tal, com estem?
Com estàs?
Bé, fantàstic.
Fantàstic. Sí, sí.
No, bé, bé, bé.
Espera, escolta'm una mica més del disc.
¿Qué tal, sisters y hermanos? Es tiempo de agradecer que en tiempos tan solitarios en lealtades aún podamos creer. A veces vamos de duros.
Santi, d'entrada et volem agrair que siguis avui al matí a Radio Estel. Creus que en general ens costa això de donar les gràcies?
Jo que penso que sí. No està... Està com una mica... Bé, està de modé, diria. I hauria de... O sigui, l'agraïment, i ho diuen tots els llibres d'autoajuda, és el primer que hem d'entrenar, no?
Ho teniu molt entrenat, per això.
Sí.
Com a autor de les lletres, no hi ha cançó que no donis les gràcies, que no vegis com l'altra cara de qualsevol relació, on potser no estava tan malament i allò que havia passat, segons com ens ho mirem, fins i tot gràcies.
Sí,
no?
Amb aquest disc ha estat un moment de reflexió d'allò que es diu en castellà, un altre en el camino, i de dir, qui tens al teu voltant, quant de temps fa que estan al teu voltant, i és qüestió de començar a agrair. Correcte. He de dir una cosa, perquè si no, o sigui, estava esmorzant aquest dematí a les 11:10 a casa i dic, hòstia, vaig a veure què diuen per Twitter i anunciaven l'entrevista d'avui.
Aquí, a Radio Estel, no?
No, no me'n recordava.
Gràcies, gràcies per haver vingut.
T'ho agraeixo.
Gràcies a la Vanessa Carrasquilla que ha fet el tuit.
Sí, sí, t'ho agraeixo molt. No me'n recordava. I ho tenia apuntat a l'agenda, però no m'ha saltat l'alarma. I llavors és com, hòstia, que guai, una entrevista a Santi Balmes, aquest tio em cau bé, saps? I dic, em sembla que sóc jo, merda! I bé, vull dir...
Però has arribat amb temps, de fet, tu ets puntual, o com a mínim jo el que recordo és que tu...
Sí, de la puntualitat, sí.
Si tu no arribaves 15 o 20 minuts abans, era per preocupar-se, perquè tu sempre arribaves al primer.
Sí. Sí, sí, m'agrada molt arribar... O sigui, pateixo molt i no m'agrada que em facin patir a mi. Però avui ha sigut una avaria impressionant. Sí, sí. I estic aquí de miracle, una miqueta. Mira. Si no hagués mirat a Twitter...
No haguessis arribat.
O sigui, què us explico? Perquè anava a venir amb cotxe i dic, o sigui, quina excusa haguessis...
Quina excusa haguessis dit? Què haguessis dit?
Doncs...
Què t'hagués passat pel cap? A veure...
Doncs, clar, és que ara l'època del Covid ja ha passat.
Ja està, ja no cola.
No ho sé, jo tinc una nova cepa de algo, saps?
Ja està. Un ébola. Escolta, Santi, ara que deia l'Olga, que jo recordi, eres puntual, podem explicar aquest vincle entre els dos? O...
Sí, clar. Hi havia un programa que es deia Extraradi, i l'Olga era la presentadora, vam estar, doncs, no sé, vaig estar 4 anys col·laborant amb el programa.
4 anys? Sí, sí. Els dimecres fèiem tertúlia i un dimecres al mes fèiem la tertúlia de músics i venien en Santi Balmes...
L'Òscar.
L'Òscar Danielo de la Filas Flores Azules, la Zahara també venia, sí. En Jacint Belacent, no?
Jacint també, correcte.
Crec que éreu els fixes que...
Clar, la Zahara venia com... Perquè vivia a Barcelona,
llavors diria... Clar, estem parlant del 2008 al 2012.
Sí.
De fa molts anys.
Fa molts anys. Sí, sí. Però
imagina't,
mira,
i ara la vida doncs us ha tornat a...
M'ha fet molta il·lusió veure-la.
A mi m'ha agradat molt el crit que li has fet tu quan l'has vist.
Ah, sí, li he fet un crit, Vallejo! Sí, clar, perquè a mi m'espanta una mica perquè veig que no envelleix. Llavors, sóc un pilot, fastigós.
Sí, 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 sí.
Però
de... Gràcies, jo t'ho agraeixo.
No, no, clar, vull dir, ara que Moreno es farà, tu saps, doncs... Vull preguntar, vull dir, ets un cert maligne, saps?
No.
No
el que passa és que em recordes amb bons ulls i et deu semblar que estic més o menys igual. Però
no, estàs exactament igual. Hola, viejo, fas por.
Se't diu una cosa, de nuestros vecinos los humanos, com ha estat aquest gir, no? Perquè diria que...
Sí.
Com ha estat aquest gir, no? Al final.
No acabava de coincidir aquest títol de Mis vecinos los humanos amb el que ens anàvem a trobar després amb el disc. No era del tot honest. I precisament un dia estàvem a casa del label i estàvem ensenyant amb el Juli tots els temes, tot el recull que teníem pensat, el seu, amb el que anava a col·laborar, però a part li vaig ensenyar tota la resta de temes. I vaig dir, aquest tema que ara tocaré es diu Ejército de Salvación, etc. I llavors, al cap de mitja hora estàvem parlant d'una altra cosa i diu, oye, tío, que... Oye, tronco, que dándole vueltas he pensado que Ejército de Salvación es mejor nombre para el disco, ¿no crees? I és la primera vegada que no decideixo el nom del disc.
Què dius? Mm. O sigui, que te'l va proposar de l'Eva.
I com ha estat això de sortir a la portada? Perquè des del 2013, de Fantastic Shine, que no estava a la portada. Això ha estat per celebració de 25 anys de Love of Lesbian, de Zé Disc...
Jo penso que no sóc gaire partidari de sortir a fotos ni molt menys a una portada.
No, jo,
és una cosa que he fet forçat. Absolutament. La foto és fantàstica, és la foto de Sílvia Poch, que és una fantàstica fotògrafa, etc. Però jo tinc un conflicte amb la meva imatge fotogràfica, diguem. O sigui, bàsicament no m'agrado, i no, els altres encara menys, el Juli, el Jordi, saps? Encara m'agrada menys, però jo tampoc. Jo no m'agrado. Llavors, tampoc tenim 20 anys com per sortir una foto, penso. Llavors, estic bastant enfonsat perquè penso que és el millor disc i és una portada que a mi, bàsicament, no em diu gaire.
Clar. A mi m'agrada. A mi
també. Ja, bueno, no, sí, ja ho sé, agradar. Que pot agradar, però a mi, que és el creador del disc, a mi no em va. Però no em va ni una foto nostra amb una revista, ni amb un article, ni amb res. Si jo pogués, seria Banksy. Ja sabeu, no, qui és?
Sí, home, sí.
Però no sabem quina cara fa.
Clar,
això seria la gràcia, no?
Sí, però la portada és fantàstica. Ara t'ho dic en sèrio, però jo no m'agrado. Llavors, em veig amb una foto i sempre perquè tinc guaporèxia, em sembla.
Guaporèxia?
Sí, que és que penso que sóc molt més guapo que després quan em veig amb
una
foto.
Com surts.
Sí, i més jove. I la foto m'ho diu. Diu, no, xaval.
Veus, doncs, jo pensava que el disc sembla que és com els Love of Lesbian s'han fet madurs, no? El sentival més que...
Sí, amb aquell barret
que
lletres.
Porto. No, però que és molt valent, no? És molt de... fem una mica de balanç, donem les gràcies, obrim els ulls, acceptem com som, sortim a la portada.
Correcte, aquesta era la intenció. I la intenció s'ha complert. Vull dir, sortim a la portada i no m'agrado.
I fixa't tu, Santi, també, Olga, a mi dona la sensació que amb aquest disc Ejército de Salvació també torneu a dir les coses d'una manera molt més directa.
Sí.
O sigui, que però del qual, a iugular, no? Amb el missatge que volíeu transmetre. Era la idea, Santi,
era la idea,
no?
sí. Havíem tocat com una mica com amb el disc El Poeta Halley, doncs havíem com tocat a un cert sostre líric amb el sentit de les metàfores que s'estaven emprant tota l'estona. Era aquest joc, el que es proposava El Poeta Halley. Viaje épico hacia la nada. D'alguna manera és un disc de transició de post-Covid, i aquest era on ens l'anàvem dirigint, que és com un camí d'anar-te desprenent de roba i... metafòricament parlant. D'això, perquè no m'agrado, evidentment. Llavors, ens desprenem de la roba líricament parlant, anem a ser més directes. Un disc que parla de l'amistat havia de ser forçosament més directe, més com li parles a un amic.
Ara que dius això de que no m'agrado, Santi, vosaltres, com Love of Lesbian, està claríssim que amb aquest disc torneu a estar a dalt del pòdium. Continua la pressió com el mateix dia?
Sí. Sí, però estic molt content del resultat final d'aquest disc. Realment, tenim la sensació absoluta que és de les millors collites. Estic parlant una mica com un pagès, no? I aquest any està molt bo, no? Però és que aquest any ha estat molt bo.
Ha estat molt bo.
Sí, molt, molt, molt. La collita de cançons, que penso que és de les més lúcides de la nostra discografia.
Què, doncs? Olga, volies preguntar, escoltem més música, no? De Love of Lesbian, d'aquest Ejército de Salvación.
La vieja más dice ir cuesta abajo hasta que no caemos al contenedor. Esa es la ley, todos vamos callando.
Nadal, Zara, Leiva, Rigoberta Bandini, la Irida també amb Jorge Drexler, clar, Zara, ara ho dèiem. Bueno, no sé si la connexió ja va néixer a l'Extraradi o...
No,
bueno,
d'abans,
més de lluny, és d'abans, és d'abans. Però ella no podia faltar, també, en aquest disc.
Aquesta... No, va ser l'última, És com... Al final vaig trucar a la banda i vaig dir, escolteu, és que un disc de col·laboracions no pot existir si no seguim la tradició de Zara, però més que res perquè avui dia és com una superstició. És a dir, el disc anirà malament si no,
si no surt ella,
si no surt ella amb un disc de col·laboracions, perquè ens maleirà, i com és un poco bruja, doncs hem d'anar al tanto amb aquestes coses.
I com seran els concerts? Perquè el 8 comenceu a l'Apolo a Barcelona, tot esgotat,
Sí.
Però tot, vull dir, l'Apolo, el RAS, Sevilla, la Zubia, Màlaga, Bilbao, Múrcia, Madrid, Santiago, fins al març, tot, absolutament entrades esgotades. Trobarem la Zara, l'Eiva, els concerts? Serà sorpresa, depèn de la ciutat... Algú altre, potser?
O sigui, convidats poden haver-hi, però potser no són els que la gent s'espera, que són la gent que ha col·laborat amb aquest disc. Depèn de l'agenda, però estem mirant. Sí que hi haurà gent que vindrà, que serà bastant sorpresiu. Però no puc desvetllar res. Tinc el WhatsApp a tope ara, perquè estic precisament amb aquesta tasca logística d'intentar quadrar
les agendes, no?
amb gent que ho té tot molt, molt ple, també. Però sí, seran concerts propers, seran concerts amb els quals doncs passaran coses diferents, coses que no podem fer amb un Withing, per exemple. Perquè tot va molt pautat, les pantalles, l'edició de vídeo, tot. O sigui, si algú fa una pifiada, doncs es desencadena una catàstrofe, no? Vull dir, estem tots com bastant encursetats amb un concert que té un muntatge de producció audiovisual tan bèstia. I amb aquests concerts el que volíem és un back to basics, una cosa de tornar a trobar aquella frase enginyosa que havies d'utilitzar per guanyar-te la gent, bàsicament perquè era l'únic que tenies. No tenies un muntatge darrere que t'ajudés a epatar, com es diu en castellà. Llavors, aquestes coses ens agrada fer-ho, bàsicament perquè seguim conservant... Fa que seguim conservant el muscle. Un muscle com unes articulacions d'enginy, de comunicació, que després ens serveixen per quan fem un concert davant de molta més gent.
Clar, jo pensava que a 25 anys, en alguna entrevista, sentia llegit això de los golpes de estado. Si alguna vegada, òbviament, no, amb aquests 25 anys, no, he tingut aquesta necessitat de dir, bueno, fem una aturada, parem, no, agafem aire, no? I ara crec que llegia també que vosaltres us heu donat un temps, he dit, bueno, després d'aquest disc, no, cada un farà la seva, però Love of Lesbian tornarem, no? Però potser d'una altra manera.
Sí, tornarem segur, perquè... o sigui, evidentment que els anys, al final, el que porten doncs, és a bons moments i també a moments de fricció. És que portem 25 anys. O sigui, són persones com... que no hem tingut gaires canvis amb el nostre entorn més proper, ni amb el tema de família, ni amb el tema d'amistats i tal, no? Però sí que al final has de pensar en crear un espai, però jo no és per la gent amb la qual estic treballant, sinó és un espai que m'he de crear de cara a treure'm pressió. O sigui, la pressió de composar un disc de Love or Lesbian d'una entitat doncs, que té tants seguidors i que realment doncs, a cada treball està sent comparat justament amb els anteriors, jo necessito obrir la tapa d'aquesta olla a pressió i que surti el vapor, perquè si no, si es conserva dins de la olla pot ser com bastant perillós per mi. Llavors, necessito fer coses que no exigeixin, diguem, doncs una comparació anterior. No?
Nosaltres volíem saber una mica quin havia estat el desencadenant d'aquest disc, perquè el tema de la Champions i el Mundial, al final hi ha una veu que diu, un locutor, que el 10% dels seguidors d'un club de futbol, quan el seu equip perd, es posen a escriure cançons. Sabem que tu ets molt futbolero, que ets culer, i que fins que ha arribat en Hans Flick això ha anat fatal. A cada derrota del Barça has escrit una cançó. Quantes en tens? Centenars?
O sigui... No, ho he vinculat mai amb la meva vida a una derrota del Barça, ni molt menys. Vull dir, sí que pot haver carregat la meva vida sexual, això sí que ho dic.
Les derrotes,
sí,
no?
Sí, jo sóc el típic tribunero que després perd completament la libido quan veu segons quines coses, no? A mi el De Jong em fa perdre la libido.
Clar, Bueno, més d'un, segur.
Saps.
Clar.
I... Però vull dir, o sigui, realment soc tenim el grup de WhatsApp de la banda, que el dia de partit sempre, vull dir, bull. A vegades bull més que amb un concert. D'una prèvia a un concert hem de fer això, hem de fer l'altre. Vull dir...
Què dius? O sigui, està més activat, eh?
Sí, sí, som molt tribuneros. Tribuneros o cruifistes a la vegada.
Ostres!
Sí, sí, som una mescla bastant estranya. Sí.
Has llegit el contracte del Ramon Piqué? El nou llibre de Ramon Piqué que parla justament del contracte que va fer arribar Cruyff a Catalunya, al Barça?
No.
Ostres, doncs si sou cruifistes...
Sí?
Sí. Totalment,
val la pena, eh?
100%.
Sí? Que guai. Però, bueno, o sigui, bueno, no hem fet cap cançó. Parlant de... Tot i que el gol del Koeman surt al vídeo de Champions del Mundial, surt a la televisió, i a un tema que es deia Easy Fiction, també sortia a l'àudio del gol del Koeman narrat pel Puyol. Sí.
Vallejo.
És que a mi la veu del Leiva m'hipnotitza. O sigui, em podria parlar i el seguiria per on ella em digués.
Santi, jo no sé si hi ha alguna col·laboració... Hi ha alguna col·laboració que t'hagués agradat que fos en aquest disc i al final no s'ha... O totes les que tu tenies al cap han
totes,
acabat sent.
Totes han acabat sent. O sigui, estic molt content perquè ha estat un pleno al 15.
Bé.
Després sí que es pot dir que hi haurien d'altres... però que serien més d'una òrbita més com de Mèxic, segurament.
Mm?
Sí, 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 sí. Però m'agradarien per uns altres temes que no estan a
que no estan aquest.
Sí. I va haver-hi un que volia que cantés a Silvana Estrada, però que hem col·laborat algunes vegades en directe, però la vaig enganxar en un moment molt complicat de feina, etc. I em va deixar en visto.
Va deixar en visto, eh? Ostres, això és fotut, eh? Quan et deixen en visto, això és pitjor. Marta Hart, que tu t'han deixat en visto.
Moltes vegades, però Santi Balmes no, eh?
A què no?
No.
T'ha contestat.
No, jo contestat. Sí, jo l'he insistit molt, pobre, que a mi em sabia greu, i ell va la dir que sempre m'ha contestat. I
clar,
això...
perquè, però, o sigui, perquè a mi em fot molt quan em deixen en visto, però moltíssim. I clar, lo fotut és que realment, quan et deixen en visto, tu insisteixes. Llavors... et tornen a deixar en visto. És una cosa molt de la gent jove, d'ara.
Com sí, insisteixes?
Les meves filles m'han deixat en visto infinitat de vegades.
Clar, això ja és una altra lliga. Clar,
és la lliga de la frustració absoluta.
Totalment.
Sí,
sí. Jo li volia preguntar al Santi, com insisteixes tu quan et deixen en visto? Perquè a vegades hi ha gent que tira una mà, una emoticona d'una mà, una cara somrient. Tu com ho fas, allò, per dir, ostres, recorda que t'he enviat un missatge?
Ah, bé, vull dir, no, dos... La tercera per mi no és la vençuda, perquè la tercera no arribo. O sigui, ja seria més partidària i, jo què sé, d'anar a agafar un avió i anar a plantar-me a Mèxic amb una cacerola i blam, 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 davant de la casa de Silvana.
Que era no?
I fer alguna performance. Però no arribo a la tercera vegada.
Val.
Perquè ja és una qüestió d'orgull, no? De dir, arrieros somos y en el camino nos encontramos.
Què ejército de salvació, Marta? Com el fem jugar, el Santi Balmes?
Doncs mira, clar, t'hem sentit en alguna entrevista també, Santi, que deies que arribaves molt desfondat a la promoció d'aquest disc, fins i tot t'insultaves a tu mateix.
Això sempre ho faig, sí, que dic que sóc imbècil, no?
Jo no ho he dit jo. Ho deies tu, de fet, fa pocs mesos presentaves aquest nou llibre, Un dia en mi cabeza, Canciones para gente no muy normal, on hi recomanes tu cançons per a diverses situacions, no? Doncs cançons per dutxar-se, per quan vas amb cotxe... I nosaltres volem fer el mateix... Santi, però que ens recomanis cançons per moments, per petites misèries quotidianes. Què et sembla? Serà molt senzill.
Sí o no?
Però per petites misèries quotidianes?
Sí. Serà molt senzill, ja veuràs.
Sí.
Per exemple, una cançó, Santi, per quan el Madrid, la temporada ve l'any que ve, torni a guanyar la Champions.
Home, ha de ser un drama. És una cançó molt dramàtica. No ho sé, jo ficaria la tocata i fuga de Bach.
Per exemple.
Carai. per posar-la just després, els últims, clar, ens hem d'esperar els últims 5 minuts perquè hem de predir que el Madrid anirà perdent i després remuntarà amb els últims 5 minuts, per tant...
Com a la Lliga, exactament.
Aita, ja la tens.
Minut 98.
Super ràpids. Uau.
Uita.
Ja està, ja ho tens.
Anem preparant.
Un drama.
Va, sí, doncs sí, així sonarà doncs, molts Spotifys de molts verds de blaugranes. No sé què és el maig, la final a Alemanya. Va, i una segona, que ens queda molt poc temps. Una cançó pel moment, Santi, que vas a buscar el cotxe que tu tenies aparcat. Creies que el tenies aparcat al lloc correcte, però quan arribes et trobes aquell... Saps el trianglet aquell fluorescent de color groc?
A grues.
Exacte, sí. I dius, ostres, ha passat. Una cançó per poder portar aquest moment.
Com m'apreteu, Déu meu. Doncs seria Cambalache.
Cambalache?
Cambalache.
Un tango.
Ah, un tango. Mira justament ahir, sí, que era dimecres, que era el dia del tango.
I per què creus? Per què li poses un tango en aquest moment, així?
Perquè el tango té aquella cosa de resignació.
De dir, bueno, mira, sí, escolta, això ha anat així, no?
Endavant, exacte.
Mira. Posem-hi bellesa.
Tu t'ha de sonar molt, Le Jarque, el tango,
sí,
no?
Sí.
És algo quotidià. Bueno, quotidià no, però...
Moto, cotxe, se m'emporta. No sé si amb la moto posaries la mateixa música, és a dir, quan la grua quan se te l'endú la grua a la moto, seria la mateixa cançó que per quan se te l'endú el cotxe, eh? Un tanguet.
Però se t'emporta... És que no... Per mi que se t'emporti la moto, la grua no... És com... No ho acabo de visualitzar.
Ah, no?
No.
Doncs ha passat aquí,
sí,
eh?
Sí, que et robin la moto, sí, però que se te l'emporti la grua de la moto...
No, i tant.
Sí.
No, i tant. Aquí, mira, justament, davant de la ràdio.
Ah, sí?
Està davant dels nostres nassos.
Davant de...
Que això és pitjor, eh?
Va ser horrorós. Ja ens posarem
tallos.
Sí, sí.
Doncs, no ho sé, he pagat tantes grues ja que...
Vull dir, és un horror.
Sí, sí, vull dir, he pagat tot el que guanyo amb un wifi.
Què dius, ara?
Hola, què
home,
dius?
Home, que va, fuera.
Bueno, escolta, Jar, que ja està, no el fem jugar més al Santi Balmes.
Vols una última?
Va, l'última, rapidíssima.
Va. Una cançó per quan surts de casa, allò, el moment de sortir de casa, i t'adones que has sortit sense claus. Això sí que és una misèria que ens ha passat a molts i que ens costa una mica remuntar. Perquè, doncs això, perquè no...
Sobretot si viu sola.
És un problema.
Viu sola és un gran problema.
Bé, jo, o sigui, he anat a tirar les escombraries, he tirat les claus a dins del container, del contenidor, i m'he quedat amb la bossa d'escombraries...
Això sí que fa mal.
A la mà. Llavors, he trepitjat la palanca per entrar dins del contenidor, val? Estava molt lluny, he hagut de jupir molt, llavors he hagut d'aixecar les cames de la palanca, se m'ha caigut la tapa a sobre, m'he quedat com un escarbat... Això és la vida d'una estrella de rock and roll.
Sí, sí, això també et passa a tu. Per tant, podem estar tranquil·les.
Sí.
També li passa al Santi.
A la resta dels mortals.
Necessites un tema? O sigui, que tinguem sort, Lluís Llach.
Bueno, sort i encerts.
Jo el que crec és... Se'ns han esgotat els minuts amb Santi Balmes, Marta, Olga, i com també estan esgotades, com dèiem, les entrades, no?, per veure l'Off amb Lesbian a la Pol. No sé si hi haurà noves dates, però... Santi.
No.
Dóna'ns, per favor.
No,
ens ho fareu.
No,
ja està, res.
No.
O sigui... Tot
és
perdut,
que no.
Eh?
No, és impossible. Ja hem de començar festivals, llavors, i... Bueno, tenim lío i no. La voluntat era de fer només aquests concerts i deixar-ho aquí una mica perquè la gent es quedés...
Amb ganes.
Doncs, amb les ganes de... I atents. Atentos a sus pantallas.
Això vols dir que 2026 podria haver-hi o nou disc o més concerts?
Bueno, sí, bé, o sigui, hi haurà coses. Sortir. Aquest estiu ja s'estan anunciant molts festivals amb els quals nosaltres hi serem. Després estarà el Withing. Hi haurà coses que s'aniran anunciant. No? És que, clar, vull dir, tinc com una espècie d'amenaça, no puc dir coses.
D'amenaça en sobre, clar que sí.
Haurem no em mataran perquè llavors no es pot fer res, però sí que... No.
Passarem coses.
Anem mirant el Withing, sisplau. Fiquem-nos a seriosos amb això.
Va.
Perquè, o sigui, falten entrades per vendre el Withing. Fa una setmana que s'ha ficat a la venda, però, sisplau,
quin dia és
seriosos,
el Withing?
Aneu al Withing.
Quin és el dia al Withing? Perquè podem anar, Marta.
I tant.
Va, per favor.
Novembre del 2025.
Sí?
No, però sí, goita. Ens podem planificar-ho.
Ah, a més és festiu.
És Tots Sants.
És fantàstic.
Ui, tenim molt marge encara.
No sé com cau l'1, però t'enganxa...
Santi Balmes, moltes gràcies, eh?
De res, ha estat un plaer.
De debò.
Ha estat un plaer haver-me recordat gràcies
a la Vanessa.
A un tuit. De... Bueno, és que no tinc perdó, Déu, però al final hi ha arribat.
Has arribat, he passat bé. Ejército de Salvación, Love of Lesbian. Què, marxem amb la... Sí? Va, amb l'última cançó, que és l'última cançó del disc.
Ja sabe el sol.
Vinga, pues aquí la tens.
Me voy desnudando para el final. Los que han vivido saben que en la cama y en el arte lo aconsejable es siempre mojarse. Un angelito, hoy serás juzgado y el diablo, mi abogado, dijo es un error. Olvidamos que alguna vez él fue succionado. Esperé la luz con Satán a mi lado. Total, era mi última fiesta. Mezclé sangre con alcohol y brindé por la vida intensa. Son las seis, ya lo sé. Ya sale el sol. Bésame mientras mi cuerpo arde.
Radio Estel. Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les dues del migdia tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te a les notícies més importants amb els seus protagonistes. Una hora amb entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia en valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les dues del migdia a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Malgrat la pluja, la sequera continua. Però amb l'esforç de tothom, hi estem fent front. No deixem escapar ni una gota. Cada gest que fem, cada aixeta que tanquem, compta. Veure el got mig ple o mig buit depèn de nosaltres. Gràcies per estalviar aigua. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Amb el suport de la Federació d'Escoles Cristianes de Catalunya. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Escoltes el magazín del matí a Ràdio Estel.
De que en mica ens anem acostant al punt horari de la una d'aquest divendres 13, viernes 13, i és hora de saludar la Lorea Arrizabalaga, que és experta, ja ho sabeu, en bon i mal cinema. Lorea, com estàs?
Bona tarda.
Bona tarda.
Molt bé, estic molt contenta d'estar aquí.
Sí, suposo que per tu, que ets una... A tu t'agrada molt tot això del terror.
Se nota,
un divendres 13, com el vius?
Hombre, pues yo creo que era el día... O sea, el viernes 13 es el día perfecto para hablar de las películas que vamos a comentar hoy. Pues que viernes 13 realmente es Jason. Pero no me quiero exceder recomendando películas de terror... Porque luego me encasilláis, ¿vale? Entonces, ayer estuve haciendo un repaso de todas las películas que he comentado y realmente tampoco he recomendado tanto terror. Siempre me limito un poco. Pero tengo una razón de peso para recomendar las películas que vamos a hablar hoy.
Sí.
Una de ellas es...
Drácula.
Drácula, sí, sí. Que es una de las mayores películas, para mí, de la historia del cine. Atención, por favor, va a sonar Drácula ahora mismo.
¿Sona? Pues venga, José, tira el Drácula.
¿Quién es usted? Yo le conozco.
He cruzado océanos de tiempo para encontrarte.
Dràcula, de Francis Ford Coppola, que no és, que es pot trobar a Netflix, no? Que no és precisament una comèdia.
No, però és una història d'amor.
Ah, sí?
És una història d'amor i una història de redenció. Per això la traigo de terror. No tiene absolutamente nada esta película.
Sí que és veritat que per aquest tràiler, vull dir, ara sentim crits de fons...
Ya, pero a ver, Marta, no sois tan miedosas, por favor.
Claro.
Siempre os lo digo.
No, y es interesante el que
tú no la has visto, ¿verdad?
No la he visto. Però sí que és veritat, clar. Nosaltres normalment, quan pensem en una pel·lícula romàntica, no, directament ens ve la idea una...
Titanic.
Sí, no?
El Diari de Noah.
Exacte, coses molt més...
Los Puentes de Madison.
Sí,
però
sí,
és que el amor tiene muchas formas, clar, clar, no? I al final, esta pel·lícula... És que esta frase que he puesto... No he puesto el tráiler, he elegido una escena que tiene una de las frases más memorables del cine, que es... He cruzado océanos de tiempo para encontrarte, Mina. Drácula.
Ah, no s'havia acabat encara?
Vamos a ver.
Pues
es que
ho fas molt bé, que eres en romanès.
És en romanès, esto. Vamos a ver, es que esta frase la interpreta el actor Gary Oldman. Esta película es del año 92.
Sí.
Recordamos que Francis Ford Coppola, ojo, el director de El Padrino, Apocalipsis Now, sí, luego atravesó una época un poco turbulenta porque no tuvo algunos fracasos de taquilla.
Sí.
No sé si fueron mejores o peores que la actual Megalópolis, que es la última peli de Coppola, que está siendo un desastre. Mm. Pero Drácula es... tan artesanal. Ojo, lo que no es Drácula, es Drácula de Bram Stoker, que por un tema de copyright, porque el copyright de Drácula lo tiene la Universal y esta película es de Columbia Pictures y para su equipo legal le dijo, llámala Drácula de Bram Stoker. La diferencia con la novela es que en la novela no hay esta historia de amor entre Drácula y Mina. El foco de la película es que Jonathan Harker es un funcionario que viaja hasta Transilvania.
Sí.
Pues para, bueno, pues hacer unos trabajitos para este hombre, el señor Drácula, un conde muy que está ahí, que tiene mucho dinero, que tiene una casa, que da un palacete que da bastante impresión, ¿no?
Sí, 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 com si fos de Pedralbes.
Claro,
un palauet de Pedralbes.
Sí, un poco así.
Però deixa'm preguntar-te, a nivell de vestuari, el senyor Stoker, com es diu? Bueno, el senyor Dràcula també va vestit també amb capa, com ens imaginem els Dràcules, o és un home que va més de informal?
No, bueno, de informal nada, no va precisamente de Zara, digamos que el vestuario en esta película es de uno de los temas más apasionantes de la película, porque Francis Ford Coppola dio la orden de que se inspirarse en un poco en la cultura japonesa. Claro, sí, de hecho fue nominado al Oscar el diseñador de vestuario, que tiene un nombre que, Dios mío, mira,
es
ahora
complicat.
No lo recuerdo, es complicado, es un nombre japonés,
ah,
Marta,
sí,
no lo recuerdo.
És igual.
Però
no... què té a veure l'estètica japonesa amb tot l'univers Dràcula? És curiós,
ja,
això?
Es súper curioso, porque fíjate que no hay nada en la cultura japonesa que hable sobre los vampiros, ¿no? Pero digamos como estas capas largas que lleva, estos como una especie
un kimono,
que parece
sí,
como un kimono, pero de vampiro, ¿no? Y es impresionante, y eso es como brocados, esos vestidos, ¿no? Con esas florecitas que pues sí que se pueden inspirar un poco en esas flores que te encuentras en un kimono. Aquí la experta en cultura japonesa.
Bueno, una estética un poco también barroca, ¿no? Que
sí,
contrasta también con...
exacto, en la Inglaterra victoriana y en la profunda Transilvania.
Es que parles molt bé el romanès.
¿Has visto? Es que me encanta. Yo he venido con esta película para hablar en rumano, básicamente. Ojo al repartazo de esta peli. Anthony Hopkins.
Déu-n'hi-do. Acaba, que després és que t'he tallat perquè anàvem a... Tu estaves explicant de què anava la pel·lícula i t'he tallat i no m'ha acabat de saber. És a dir, és una història d'amor que neix quan una persona va a visitar el
Jonathan
Drácula. Jonathan Harker.
Entonces, el Drácula, el conde Drácula, se da cuenta de que la prometida de Jonathan Harker es la reencarnación de Elisabetta, que fue la mujer que perdió... hace 400 años.
¡Oh, caray!
Claro, entonces ve que es la viva imagen, el vivo retrato. Entonces, él, Drácula, en el libro de Bram Stoker, va de Transilvania a Inglaterra en barco. Entonces, el hecho de que Francis Ford Coppola introdujera esta, digamos, historia de amor, le dio un motivo mayor para que Drácula acudiera a Londres, que fue reencontrarse con la reencarnación de Elisabetta, que es Mina. ¿Vale? Bueno, durante el viaje en barco pasan un montón de cosas que en esta peli te los cuentan un poquito, pero hay una película específica que es El último viaje del Demeter, que está en Amazon, pero bueno, que es más una mezcla entre un poco, parece más bien Alien y vampiros toda la vez. Pero yo recuerdo esta película, yo creo que uno de los motivos por los que veo cine es por esta película. Yo me acuerdo que cuando se estrenó, que fue en noviembre del 92, yo tenía muy pocos años, muy pocos.
Jo et veia impressionar.
M'impressionó.
Vols dir que no vas veure, vas veure aquesta pel·lícula quan no tocava? Em refereixo que segurament eres més petita del que s'aconsellava, no?
Jo tenia 10 anys.
10 anyets.
10 anyets.
Escolta, i molta sang. Tu dius que hi ha un viatge en vaixell per arribar de Transilvània a Anglaterra. No sé si tu dius que hi passen moltes coses, però hi ha violència en algun moment de la peli o...?
Es que es otro tipo de violencia, ¿vale? O sea, es todo más sensual, ¿vale? Cuando Drácula incaliente, incaliente. Entonces, no vamos a ver ninguna escena desagradable en la película, ningún body horror como en La Sustancia, no vas a pasar miedo. El terror gótico es maravilloso al final. Cuando alguien va por un pasillo oscuro en un castillo con una vela, y se escucha un ruido al fondo y es una vampireza, que es Mónica Bellucci, por ejemplo. Mónica Bellucci fue su primera incursión en Hollywood.
Parlaves de Anthony Hopkins, entre altres, no? Tota aquesta elenc de protagonistes, n'hi ha més, no? Anthony Hopkins, Gary Oldman.
Anthony Hopkins hace de Van Helsing. Que sí que habla así en la película, absolutamente. Gary Oldman, que fue un flechazo para mí, de hecho es mi actor favorito desde que le vi en Drácula, y tiene un Oscar, pero el Oscar lo ganó muchos más años después con El instante más, más oscuro, que es cuando hace de Winston Churchill, pero en Drácula está bestial. Hace el personaje de Drácula joven y Drácula anciano. Y tú recuerdas la imagen de Drácula anciano cuando entramos en el Hotel Kruger, que había un hombre caracterizado como Drácula, ¿tú te acuerdas?
No me recuerdo.
Con el pelo... El pelo blanco, como un kimono rojo.
Sí, amb el tupé molt alt.
Sí, vale, exacto.
Aquest era,
ese es Drácula. Y digamos, el personaje de Drácula viejo en esta adaptación es icónico. Es icónico la voz, hay una escena de la risa. Sí que puede haber una secuencia que es un poco inquietante, pero que no la voy a comentar aquí. ¿Vale? Bé,
escolta, i a més de Anthony Hopkins, Gary Oldman, Keanu Reeves.
Hombre, la gente fue bastante crítica con su interpretación. A ver, Keanu Reeves nunca ha pecado de ser un buen actor.
Es poco expresivo, ¿no?
Exacto, y además tiene un acento británico un poco forzado, ¿no? Pero bueno, es sorprendente verle en esta película porque en aquella época no había hecho ni Speed, ni, bueno, mucho menos Matrix, y era un actor muy poco conocido. Winona Ryder, que era la musa de la generación X en aquella época y que era un poco... porque Winona Ryder a priori iba a salir en El Padrino 3.
Ah, ep.
Iba a hacer de la hija de Al Pacino, pero al final el papel lo hizo Sofía Coppola. Entonces, digamos, como que Francis Ford Coppola le debía un favor a Winona Ryder en esta película y por eso es la protagonista. Luego sale Sadie Frost, que es la que hace de amiga de Winona Ryder en la peli, que tiene un personaje un poco turbulento, lo pasa mal el personaje, ¿vale?
I dius que Mònica Bellucci surt poc, però l'estoneta que surt dius que és història del cine.
També. Sí, a ver, hace como de vampiresa, ¿vale? Hace como de una especie de vampiresa medio novia de Drácula y sale junto con otras dos vampiresas y ese trío de trinidad vampírica es maravilloso verlas. Es que está también cuidada y esta peli no tiene efectos especiales apenas, es súper artesanal. És increïble i tampoc costó tanto dinero.
És una pel·li de culte, Lore?
Sí, per a mi, sí.
Doncs aquest Dràcula, Dràcula de Francis Ford Coppola, que trobareu a Netflix i que és la primera proposta de la Lorea Arrizabalaga, la nostra experta en bon i mal cinema, per avui, que és divendres 13, una pel·li que no fa por. És una intriga gòtica, no?, romàntica,
que
agradarà als cinèfils.
Terror romàntico, gòtico...
Però n'hi ha més, perquè tu sempre ens portes tres recomanacions, i la segona és Nosferatu, de Robert Eggers.
Come to me.
Noi, arribarà als cinemes el 25 de desembre del 2024, una data curiosa, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Pero cuidado porque ya se ha hecho el preestreno en Londres, no me invitaron. Bueno, yo...
Ho apuntem.
Todos los fans de lo que es todo lo relacionado con el mundo del vampirismo, el cine... Fíjate que Nosferatu, la original, es la de Murnau, es historia del cine, ¿vale? Entonces, esta película adapta la original del año 1929, que es la película expresionista alemana, ¿vale? Uh-huh. La de Murnau. Entonces, claro, con la pluma de Robert Eggers, que es el señor que dirigió El Faro, La Bruja, de Northman, que yo la última que vi fue de Northman, pero El Faro uh-huh. no la he visto, uh-huh. con Robert Pattinson y con Willem Dafoe.
Tot sona molt intrigant.
Sí, uh-huh. sí. Es un director que para mí es muy bueno. Yo creo que promete y yo... ya los críticos, dicen que es prácticamente casi la mejor película de este año. Caray. Y todavía no lo ha visto el público. Uh-huh. Las críticas son impresionantes.
Estan sortint molt bones pel·lis aquest mes de desembre, perquè tenim The Substance, em sembla una que tu també vas venir a presentar la setmana fa Emilia dues
Pérez,
setmanes.
Sí.
I ara aquesta, no? Que és a dir, els directors s'han guardat i les distribuïdores també s'han preparat els...
s'han guardat tot per al final, menos Gladiator 2, que Marta, estamos de acuerdo que...
No ens va agradar gens.
Hablamos de ello la semana pasada con Mercè. Sí. Hay un bar en la peli de Gladiator.
¿Cómo que hay un bar?
Sí, hay una taberna. Denzel Washington queda con un señor para conspirar y es como un bar.
És veritat ara que ho dius, sí que és curiós.
No,
sí, és un desgavell aquella
película. A mi no m'importen els errors històrics, però que hi ha una taverna, un bar en l'antiga Roma, per favor, senyores.
Però tenint en compte que posen taurons al Coliseu, a mi que hi hagi un bar... Antiga Roma, no em sembla l'error més flagrant.
Eso ya, el Ridley Scott es que está ya muy pasado de rosca, 89 años.
S'ha fet gran, potser.
Pero sí, esta ha sido... A ver, para mí no ha sido tampoco una decepción, ¿eh? Mm. Pero sí, es que es verdad que está viendo... grandes estrenos este otoño uh-huh. y este uh-huh. invierno. Y va. Uno de ellos es Nosferatu.
Nosferatu. Amb aquest, el propi Eggers, dius, que s'ha encarregat de produir la pel·lícula molt ben acompanyat.
Sí, a part que tiene un reparto que es, mira, Bill Skarsgård, ¿sabes quién es?
No.
Bueno, son varios hermanos los actores. Uh-huh. Es el hermano de Alexander Skarsgård.
Nórdic.
Son nórdicos. El hermano de Alexander Skarsgård, ¿sabes quién es Alexander Skarsgård?
No sé quién es.
Es el actor de True Blood, de Big Little Lies, ¿has visto
sí.
la serie?
Sí, bueno, n'he sentit a parlar.
El que hacía de marido de Nicole Kidman, este chico alto, rubio...
No, no me consta,
es que
no.
Seguro que te suena. Bueno, Bill Skarsgård hacía del payaso de It. En las últimas adaptaciones también es un tío que es una torre y hace de... En esta película no se le llama Drácula, se llama el conde Morlock, me parece. Uh-huh. Luego sale Lily Rose Depp, que es la hija de Johnny Depp.
Muy bien.
Nicholas Hoult, que yo le vi la semana pasada en la última película de Clint Eastwood. Nicholas Hoult sale en las pelis de... Dios mío, X-Men.
Ajá. Uh-huh.
Es un chico alto, así muy guapo.
Todos
muy
son muy altos, aquest repertori.
Todos son muy altos. Mira, Aaron Taylor Johnson, que ayer salió en el programa este de Antena 3 de Palomotos, uh-huh. Uh-huh. Sí, que es un actorazo que dicen que puede ser el nuevo James Bond. Uh-huh. Emma Corrin, que es la chica que hacía de Diana de Gales The Crown, de sí. jovencita, así muy delgadita. Uh-huh. Y, bueno, Willem Dafoe.
No em conec a cap. Ah, aquest sí.
Sí.
Aquest és l'actor perfecte per fer de dolent.
Este ara de Van Helsing, Willem Dafoe. Este ara de Van Helsing, seguro,
Què vols dir?
Sí. No és Dràcula.
Ah?
Dràcula és Bill Skarsgård.
No, però que jo et dic que Willem Dafoe...
Dafoe?
Tots els papers que fa fent de dolent és increïble. O sigui, independentment de la peli, ell...
Sempre olvido el nombre de les pel·lis de Yorgos Lanthimos.
La última que va fer, eh?
No, la penúltima.
És veritat.
Sempre olvido...
És veritat. José, jo crec que el José també ho està buscant. Ai, no me'n recordo.
Dios
però
mío, con Emma
fa un paperàs, Willem Dafoe.
Bueno,
sí,
Willem Dafoe,
sí.
Que dices, no és un home molt atractiu, que digamos, però és que és com molt expressiu,
molt magnètic.
Camaleónico, uh-huh. magnético, uh-huh. tiene algo especial ese hombre.
Escolta, i explica'ns una mica de què va Nosferatu.
Realmente la historia es muy parecida a la de Drácula de Coppola, uh-huh. porque Nosferatu se inspira en el libro de Bram Stoker, pero cambia los nombres. Es Drácula, Jonathan Harker llega otra vez a Transilvania.
Pobres
y viaja
criaturas,
es la segunda vez que me pasa que olvido el nombre de Poor Things, pobres criaturas.
Y Kinds of Kindness es la darrera.
No la he visto todavía.
No, però no ha tingut tan... Així com Pobres criatures, Poor Things sí que vas tenir bastanta bona premsa, no? Kinds of Kindness ja la gent no ha sortit tan entusiasmada.
Kinds of Kindness.
Kinds of Kindness.
Kinds of Kindness, no sé.
Jo de Yorgos Lanthimos. Total, que dius que aquesta Nosferatu és força semblant, és a dir, que... Potser la primera proposta d'avui de la Lorea, aquesta Dràcula, era una mica més romanticona. Aquesta també ho és? O...
No creo que sea tan romántica. No. Es más oscura, mucho más gótica. Ten en cuenta que Dràcula, Gary Oldman, tiene el viejo y el joven. Cuando es joven, está bueno.
es guapo, sí, pero largo, así,
si como dio un pelazo y tal, que flipas. Pero en esta es un poco más cuando el vampiro parece más una rata, más feuco, con las orejicas.
Más
una mica... los dientes amarillos, así.
Un poco venido a menos ya.
Un poco venido a menos.
Vivido, un Drácula
pero
vivido.
Pero aún así tiene algo que atrae.
A Magnetic.
A Lily Rose Depp, que será la más chica que lo va a pasar muy mal en la película, seguramente. Y sí, o sea, no, sobre todo, 25 de diciembre. Me parece un día estupendo para...
Para ir al cine, ¿eh?
Sí, o sea, acaba la comida y dices, nos vamos al cine. Me parece un día, una fecha
es més,
excelente.
Si estàs fins a dalt de tot, de la família, dius, mira, aquí us quedeu
aquí
amb
us
el sobretaula, me'n vaig al cine...
Exacto, o no vas a la comida.
Ara, clar, però a tu i a mi, que ens agraden les crispetes, és un dia, ja vens tipa del dinar, aquell dia no sé si el menú crispetes XXL i Coca-Cola tindria gaire de gust.
Un poco too much, no?
Oi?
Sí.
Bueno, això ho hauríem de parlar. Aquesta era la segona proposta de la Lore Arrizabalaga, Nosferatu, pel·lícula de Robert Eggers, que ara, com dèiem, arribarà als cinemes aquesta data una mica curiosa, el 25 de desembre del 2024, d'aquest any, per tant, ja som a les acaballes de l'any, ja ho dèiem, que molts directors estan aprofitant, doncs, per treure les seves pel·lícules més bones, més destacades, doncs, aquests últims mesos de l'any. I ara una altra que està tenint molta sonada, tant aquí com als Estats Units, precisament per la popularitat de la seva protagonista, és Wicked.
¿Las personas nacen malvadas? ¿O esa maldad se les impone?
És una de les estrenes del mes, no? Protagonitzada per Ariana Grande.
Sí, la cantante Ariana Grande, también Cynthia Erivo, que no es tan conocida quizá para nosotros. Yo la he visto apenas en una serie que se llama El Visitante. Jonathan Bailey, que era aquel guapetón de los Bridgerton. Michelle Yeoh, ¿sabes quién es?
No, no.
Oscar a la mejor actriz por Toda la vez en todas partes. Jeff Goldblum. Jeff Goldblum.
Només, de moment, dels que has dit, només Ariana Grande.
Vale,
però
Jeff
després
Goldblum,
passa que quan veus la foto... Dices, dius,
ostres, sí, claro, porque este salía en Parque Jurásico, La Mosca,
sí,
ese chico alto y tal.
Sí.
Y bueno, tiene más actores que no lo conozco. A ver, hay que hablar de... Tú has dicho que es Wicked. Yo digo Wicked.
Wicked. Vale, digueu com vulguis. ¿Es embrujada o no? No es el mateix.
Y fíjate que en España no lo han traducido, lo han dejado así el título. Mira, yo... No soy muy fan de los musicales, ¿de acuerdo? Yo siempre digo que veo pocas películas infantiles porque en mi casa no, la más joven soy yo, ¿vale? Entonces, creo que en este caso hay que hablar de esta película porque es la película de las Navidades y lo va a ser.
Sí, ¿eh?
De acuerdo, es un musical, ya lo sabemos, el 95% es cantado y está basada en un famoso musical de Broadway que se estrenó en el 2003. De hecho, las cantantes originales tienen un pequeño cameo en la película y la película está funcionando como un tiro en la taquilla. De hecho, vamos a ver, hay gente que al principio entró horrorizada a la película diciendo, Dios mío, ¿qué voy a ver? Y salió llorando. O sea, quiero decir, la película está funcionando muy bien. ¿De qué va Wicked? Realmente es como un spin-off del Mago de Oz, que me parece súper chula la idea. Está basada en un libro, por lo que he leído, que se llama Memorias de una bruja verde. Recordemos que la bruja del Mago de Oz era una bruja verde, fea, que hacía la vida imposible a todo el mundo. En este caso es la protagonista. Y me gusta mucho esa idea, es súper bonito.
Escolta, i la popularitat increïble de Ariana Grande als Estats Units, que és tot un fenomen, eh? I a més, intergeneracional, vull dir que agrada moltíssim. Fa unes setmanes també va ser host, presentadora de Saturday Night Live, i increïble també la vis còmica que té, la capacitat de cantar, és a dir, el registre vocal d'aquesta cantant és increïble.
Jo no sabia que cantasse tan bé, eh?
I és que imita, fa unes imitacions perfectes de moltíssimes cantants, com Shakira, que la clava. Per cert, deixa'm preguntar-te també.
Dime.
Jeff Goldblum, que és el guapo, com deies, de Jurassic Park,
bueno,
de
guapo,
les primeres,
guapo.
Feia el paper d'atractiu. Ha tret sempre, alguna vegada que em passejo per Netflix, veig aquesta Caos, aquesta sèrie, no sé, tu
no
que...
Visto.
Una comèdia negra mitològica, que vaig veure un capítol i què és aquesta cosa estranyíssima?
Ah, pues no l'he vista, no la conozco.
Una cosa molt estranya que...
Ah, pues me la vaig apuntar.
Vaig pensar, aquesta, no sé, se'n parlarà, i mira, fins ara, si ni tu l'has vist, vol dir que potser no val tant la pena. Doncs Wicked, que era... Digues.
Es primera parte, ¿eh? Wicked, Wick tendrá segunda parte el año que viene. O sea, esto va a hacer más pasta que ni sé, van a estar forrados, ya verás. Tu harán Wick 3 al final, luego
veuràs. Veus? A veure si té... Mira, tinc interès per veure si aquí funciona també. Els Estats Units ja tenen l'èxit assegurat.
Jo crec que aquí creo que està yendo com un tiro, eh?
També, eh?
Sí, sí.
Doncs, va, la tercera proposta per aquest divendres 13 de desembre, Wicked, amb l'Ariana Grande com a paper protagonista, i també altres, aquest Dràcula de Francis Ford Coppola i el Nosferatu, que aquesta us haureu d'esperar una mica més, fins al 25 de desembre, dia de Nadal, per anar-la a veure als cines. Lorea, moltíssimes gràcies. Com celebraràs tu avui? Com acabaràs de celebrar avui, 13 de desembre? Faràs alguna cosa especial?
En diciembre, dices?
No, avui, que és 13.
Aquí, 13.
Viernes 13. No sé si tu, com a mandat del terror, ¿farás alguna cosa especial?
A ver, pues no creo que vea Jason, porque la he visto muchas veces. Jason son las pelis de Viernes 13. Uh-huh. No, a ver, hay que tener cuidado, quedarse en casa.
Lorea, muchísimas gracias.
A vosotros, chicos. Feliz Viernes 13.